Visons y vont va des mains.
Entre l'experimentació i el sense sentit aparent, a la frontera que delimita l'absurd i la sàtira, el descrèdit i la raó, el territori on l'avantguarda més enjugassada desplega la seva festa de llenguatge, viu l'escriptor rus Daniil Harms. Un artista que amb les seves peces breus, escrites sobretot als anys 30, colpeja i desorienta, sorprèn i fa dubtar. De vegades fa riure i de vegades congela la rialla. Avui a Ciutat Maragda abordem l'univers de Harms amb el seu millor ambaixador, el traductor Miquel Cabal, que l'ha traduït i antologat i que ara presenta una selecció de la seva obra amb el títol d'Incidents a Extinció Edicions. Parlem, doncs, de Harms, amb Miquel Cabal, també amb l'Anna Vallbona i el Borja Begunyà, i el Joan Lluís Lluís ens portarà fins a la Biblioteca Nacional Francesa de la mà de Guillaume Apollinaire. Avui, incidentalment, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Tumbala, tumbala, tumbala laica. Tumbala, tumbala, tumbala laica. Tumbala laica, spielbala laica. Tumbala laica, canta i somriu.
I obrim avui saludant a Miquel Cabal. Què tal? Ben tornat a Ciutat Maragda.
Hola, com anem?
L'Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Borja Begunyà, com esteu?
Hola, com va?
Amb en Miquel, us recordareu, l'última vegada vam parlar de Dovlatov, un monogràfic molt celebrat i un autor també molt celebrat. Avui ens consagrem a un autor, i ara que menys conegut, Daniil Harms, i que avui explicarem sobradament per quina raó mereix molta més difusió i que, en tot cas, per entrar en un món particularíssim, a mi em sembla, jo crec, Miquel, que val la pena, no? D'entrada, aquest Incidents, aquest llibre, doncs el primer, per veure com respira i quin estil té aquest primer text.
El quadern blau, número 10. Hi havia una vegada un home pèl-roig que no tenia ulls ni orelles. Tampoc no tenia cabells, o sigui que li deien pèl-roig de manera arbitrària. No podia parlar perquè no tenia boca. De nas, tampoc no en tenia. No tenia cames ni braços, no tenia panxa, no tenia esquena, no tenia espinada ni tenia entranyes de cap mena. No tenia res, o sigui que no s'entén de qui parlem. Val més que no en diguem res més.
Meravellós. És una radicalitat. Ara podem anar posant context i fins i tot època, si voleu, aquest autor i aquests textos i com van ser, diguem-ne, pensats. És que crec que no pensats ni tan sols per la publicació, no?
No. De fet, Harms, al llarg de la seva curta vida, en realitat, va veure de seguida que tot allò va veure per omissió i per acció directa, no? Va veure que tot allò que escrivia no es publicaria. I, de fet, ell anava escrivint i anava guardant fulls a casa i això és el que hem acabat trobant, no?
L'altre dia fèiem, també ens consagràvem, si recordeu, a Beckett, de manera monogràfica, i hi ha una, vaja, evidentment, doncs, a Val la Letra, si voleu, però aquí hi ha una, respira això, no, tots els textos, ara anem entrant en alguns d'ells, no? Aquest punt de, més enllà de l'absurd, d'incongruència, de la fascinació, la sorpresa, el desconcert que genera la lectura inicial de Daniil Harms. Dius, on ha sortit aquest senyor?
Exacte, el desconcert i l'absurd, com bé dius, la repetició, no? Aquest gust per repetir, per martallejar el cap amb determinades coses, amb determinades imatges, l'excés d'imatge grotesca general, no? Aquesta sensació de això no hi ha qui ho entengui, no hi ha qui ho expliqui, on hem d'anar a parar amb tot això, no? Aquesta sensació sí que és molt semblant a l'esperit becatià, no?
I en aquest cas, esperit avantguardista, si l'hem de situar i posar-hi una mica de context històric, tu expliques també a l'epíleg, no? D'aquesta edició, d'Extinció Edicions, del grup d'aquests anys 20 russos, no? On hi ha, sí, tantíssima gent en ebullició cultural, com n'hem de dir, overiuts, no? Aquest...
Sí, el seu grup, el seu grupuscle, perquè no acaba de ser un grup ben articulat tampoc, però el seu grupuscle és els overiu, i ells es fan dir els overiuts, i és aquest grup, aquesta unió per a l'art real, no? que en diuen ells, d'aquí ve l'acrònim. I és un grup, sí, que diguem que s'insereix dins de les avantguardes russes dels anys 20, que en són moltes, com bé deies, però, evidentment, des d'un punt més outsider, diguem, ja des del moment en què no estan ben articulats, que no combreguen gaire amb els plantejaments de les altres avantguardes, excepte puntualment amb alguns elements, no, com són, bueno, no sé si en voleu parlar més endavant, no? Uh-huh. Khlebnikov o Malevich, no, que són els dos que amb qui simpatitzen més. Però, no obstant això, diguem que són elements molt, molt individuals, no? Són una mena de radicals lliures que van pululant al voltant de les altres avantguardes, i ells van fent la seva.
En fi, amb això, jo crec que amb revolucions també lingüístiques i d'intuïció interessants, però, per exemple, l'altre dia també comentant i parlant d'aquest autor, l'Anna Vallbona estava, en fi, entusiasmada, no?, amb la descoberta, i avui també li agraïes, abans de començar el Miquel, aquesta traducció.
Sí, bé, primer perquè llegint incidents entens que no és una traducció gens fàcil, perquè a més hi ha jocs de llengua, uh-huh, de sons, no?, que crec que arriben al català, i això entenc que ha de ser com bastant complicat de traslladar. Uh-huh. I després perquè, gràcies a incidents i la descoberta de Harms, he tornat a recordar que a mi el que em podríem dir gènere de peça curta, microconte, poema en prosa, il·luminacions diverses, no ho sé, és a dir, poden tenir formulacions de molta mena, i una és això, incidents, aquests petits disbarats superinteressants. És un gènere que m'interessa molt i que a més crec que un gènere, això, una forma que m'interessa molt, i crec que connecta molt amb una època, i amb una època que té un ressò molt important a Catalunya, que ja en parlarem, no? Però realment, per sobre de tot, llegeixes Harms i això, és a dir, fas un viatge molt divertit. Per sobretot és divertit. Mm-hmm. Evidentment hi ha una duresa, hi ha una violència creixent que acaba sent molt crua, no? Però a mi em sembla una lectura molt interessant, que segurament no és fàcil de presentar, perquè què és això, no? L'etapa de les etiquetes del segle XXI, com li hem de dir? Doncs li hem de dir amb els diferents noms que puguem dir-li, però entrar-hi, perquè realment és una lectura divertida, i que a més, més enllà de la diversió, tornem-hi, no? Sempre que aquí parlem de diversió, jo crec que és per reivindicar també aquesta idea d'una diversió esmolada, i que crec que en Harms es veu molt, que va molt més enllà de l'enginy, del divertiment, no?
Sí, és evident. L'element humorístic, que fins ara em sembla que és una paraula que no havíem pronunciat, no? L'humor, mm-hmm, l'humor de Harms és un dels punts centrals, no? I és un humor, diguem, molt fosc, molt, molt negre, i molt punyent alhora, no? Diguem que t'arrenca un somriure molt ràpidament per via de l'explotació de l'absurd i del grotesc, si vols, però sobretot perquè ho fa relator a la seva realitat quotidiana, no? I veus unes imatges que de fet això suposo que és el que les autoritats soviètiques del moment van veure que posava més en perill l'estabilitat de l'art oficial, no? Aquesta mirada absurda a la realitat circumdant del moment, no? Diguem que Harms presenta un món desordenat, desconcertant, irracional, però a través d'uns episodis que podem reconèixer com a versemblants, fins a un cert punt. De manera que aquestes imatges tan pertorbadores, que es poden lligar a la realitat soviètica del moment, acaben esdevenint molt perilloses, no?, per l'imaginari soviètic que estava en construcció del realisme socialista, i que, per tant, no podia acceptar que algú descrivís la realitat del moment com una cosa absurda o com una cosa desordenada o irracional.
Sense sentit, no?
Clar, sense cap mena de sentit. Uh-huh. I d'aquí l'ús de l'humor. L'humor sempre és perillós, no? La gent quan aborda temes amb humor no saps mai si està a favor o hi està en contra, no? Llavors, fins a quin punt l'humor negre està fent una denúncia o realment està fent una mirada sarcàstica que pretén fer-te riure, no?, per aquesta via. Jo diria que aquest és l'element perillós de Harms, no? Perillós entre cometes, evidentment.
Sí, i perillós també pensava en clau de lectura, no?, per no caure en excessos interpretatius. A vegades, clar, la tradició del nonsense, com el seu nom indica, és simplement una proposta que no cal llegir més enllà o de crítica, no? Aquí hi ha incidents, algunes idees que podrien ser l'inici d'un relat, una idea que queda simplement apuntat i que et situen en una situació, en un plantejament, en fi, això, absurd o fins i tot apurètic, no? Hi ha acaba i d'una forma estroncada. Cal buscar una clau de lectura, cal simplement disfrutar i perdre't i no entendre i jugar aquest no entendre amb ell, no? I somriure amb ell, somriure fredament.
Amb això que dieu de l'humor, em feu pensar en tota una tradició que des de les avantguardes fins ara, gairebé, s'ha estat lamentant de tots aquests moments estètics que són horriblement solemnes o que es prenen tan seriosament a si mateixos que abandonen l'humor. Recordo una de les entrevistes de Foster Wallace es lamentava justament de tota la seva companyonia contemporània, de dir tot bé, totes aquestes avantguardes molt bé, fenomenals, però s'han oblidat d'una cosa fonamental, que és l'humor. 20 anys abans, Bartel meu deia el mateix justament del Nouveau Roman. Fenomenal, una proposta interessantíssima, francesa, francesadíssima, però no tenen ni un bri de sentit de l'humor. I precisament Barthelme hi parlava, parlant de com escriure després de Joyce, en un text dels 60s, i a més retornava a Beckett, cosa que em fa, i per aquí vaig a Harms, però una de les coses que observava Barthelme era, primer, que l'humor era una cosa seriosíssima, és a dir, quan parlem d'humor no parlem de frivolitat, no parlem de superficialitat, no parlem d'acudit, allò de sobretaula, sinó que parlem d'alguna cosa que toca una mica el que estava dient. Toca potser el nucli profundament absurd de l'existència. Això és el que el fa absolutament obsè. Una de les coses que ens consola, i que a més encara consolava més el realisme soviètic, el realisme socialista, tenia a veure amb el fet de dir, no, aquesta realitat és, diguem-ne, ordenada, té un sentit, aquest sentit el farem evident, i a més el farem evident d'una manera determinada. No? Però el que és especialment terrorífic és justament visibilitzar alguna d'aquestes cordes profundes que potser afirmen aquesta absurditat, aquesta falta de sentit, o aquesta, diguem-ne, arbitrarietat o artificiositat d'aquells que construïm alguna mena de sentit per anar tirant endavant, no? Crec que una de les coses que deia Barthelme referent a això, i parlant de Burroughs, deia són uns autors, i em feia pensar molt en Harms, són autors, diu, terroristes, en el sentit que precisament fan esclatar totes les certeses, tots els consols que hem anat construint d'altres, i ho fan precisament per produir una mena d'experiència. Jo crec que llegint Harms a mi m'hi tornava. Aquesta sensació que Barthelme feia servir la imatge d'una obra que era gairebé com una pilota coberta de fulles d'afaitar, no? Dius, deia Barthelme, obrir un llibre de Burroughs és tallar-te, és a dir, està construït perquè et tallis, perquè alguna cosa sagni, perquè alguna cosa... I crec que tornant a Harms, i crec que comparteixo completament la fascinació de què parlava l'Anna, hi ha una fascinació justament d'això. Segueixen fent textos escrits als 20 i als 30s, 40s, perdó, amb els que he llegit, que a més genera encara, i això és absolutament fascinant, encara, després gairebé de 100 anys, aquesta sensació de violència, de desconcert i d'una intensitat que en cap moment és reconfortant o que en cap moment és amable. No? Aquest era el part del valor que reivindicaven.
Perdó, t'he aixafat. M'agrada la idea del terrorisme, perquè justament parlàvem del període d'avantguardes en què se suposa que hi ha voluntat de... que hi hagi un trencament, no?
Sí,
amb la tradició,
no?
Amb la tradició. Una cosa és un trencament, l'altra és una destrucció, no? Jo diria que Harms tira cap a la destrucció, la destrucció de la tradició, no? I la destrucció de tot el que hi havia en aquell moment i tot el que havia funcionat fins llavors. Mentre que d'altres avantguardistes del moment, no? Doncs tira més cap a un trencament més o menys negociat, pactat, no? Una via d'entesa amb la tradició, no? En canvi, Harms, des del moment que intenta destruir, no? I que tira pel dret i fa aquesta mena de proses que no sabem com dir-ne, no, Anna? És que no sabem, en l'època de les etiquetes d'això no sabem com l'hem de dir, doncs aquesta mena de pinzellades, o no sé, és una mica cursi això de les pinzellades.
Clar. Però... O esqueixos, potser la idea d'esqueix, perquè hi ha una realitat esqueixada, no? En certa manera.
Mira, doncs l'esqueixada segur que li hauria agradat molt al Harms. Però...
I ara que deies això de la tradició, clar, m'ha vingut al cap l'esqueix o microconte en què Gogol... Bueno, aquesta és més una escena, no? En què Gogol i Pushkin ensopeguen constantment l'una amb l'altra quan intenten sortir a escena. Clar, és... Bueno, és brutal. És molt divertit.
Perdoneu, que ho tinc aquí, ara estava mirant-ho. Pushkin, dimoni, no fotem que era en Gogol. Gogol, quina murga, no hi ha manera de descansar. No fotem que ens ho pegat amb en Pushkin. Pushkin, ni un minut de calma. Dimoni, no fotem que era en Gogol un altre cop. I així es va succeint,
sí,
i ara el Miquel ens ensenya.
D'aquesta... Aquí et diuen anecdote, no? Que això són acudits en rus, no? En diuen acudits, però n'hi ha tota una sèrie que s'han convertit en vinyetes que es publiquen en uns llibres que es diuen Harmsíada, que n'hi ha diverses diverses...
Que és bonic, són dues edicions en rus.
Sí, jo en tinc dues, n'hi ha més, eh? Jo en tinc dues, que són les que he trobat. Fan tirades molt curtes, llavors, si tens la sort de ser un dia a Moscou, quan a les llibreries s'hi troba, doncs el pots comprar. I si no, doncs t'has de fotre, perquè no hi ha manera de trobar-lo mai
és
més.
És molt bonic, i a més, clar, és molt bonic ara veure l'escena que acabo, sí, que acabem de llegir, exacte, dibuixada.
Puskin i Gogol ensopegant l'una amb l'altra, de manera, no?, sí, sí, en un contínuum.
I aquest exemplar que té ara mateix l'Anna a les mans, que és aquest on hi ha el contínuum d'ensopegades, sí, sí, entre Puskin i Gogol, té una història, l'exemplar que teniu a les mans, que és que el dia de la presentació de l'Eugeni Onegin, en traducció d'Arnau Barrios, a la llibreria Taifa, fa 15 dies, que hi ha el diluvi universal a l'hora d'anar cap a la llibreria a presentar el llibre, jo portava aquesta Harmsia de la bossa, que va quedar absolutament xopa. Llavors, clar, vaig intentar aixugar-la amb una estufa, però llavors es va cremar la portada. Llavors, tot això que em va anar passant...
Clar, sembla molt propi de Harms.
Molt propi de Harms, no? De la destrucció de Pushkin en aquell moment, no? I de com rebentar-me a mi l'humor just abans d'arribar a la presentació de l'Eugeni Onegin. Bé, tot això ho dic perquè aquesta escena absurda, no?, de com Pushkin i Gogol sembla que es vagin posant obstacles per sortir a l'escena. Sí. Estan rient molt de les vinyetes.
És que perdó, però es passen tres pàgines ensopegant primer l'un amb l'altre, l'altre amb l'un.
No, i al final és una imatge molt il·lustrativa del, en fi, de tants i tants sistemes literaris.
Exacte, de com vas ensopegant amb o com anteposes l'un a l'altre, no? Com fas discutir falsament la tradició gogoliana amb la tradició pusquiniana, no? Com dius, no, és que és millor l'altre. N'hi ha d'aquestes proses, n'hi ha d'altres que parlen de Pushkin i Gogol, sempre és en aquests termes, no? De discussió de qui és un autor més important per la tradició russa, no? Pushkin o Gogol, i aquí comença la discussió, sempre és la mateixa, que és molt absurda, però és que encara dura avui dia, això.
Entre uns quants de Tolstoi, pot ser?
També, sí. Ja fins i tot ara fan bosses d'aquestes de roba per transportar llibres, sí, sí, amb dibuixets d'aquests mateixos de les Harmsíades i acudits sobre literats diversos de la història de Rússia. No, en vaig comprar algunes també, amb acudits de Tolstoi, amb acudits de Pushkin, de Gogol, de Dostoyevsky. És a dir, que és un personatge que l'estan explotant molt ara. Continuen explotant.
És absolutament meravellós. He de dir que aquí al Maragda, en el moment en què els convidats porteu llibres, aquí es fa un Nadal instantani.
Disculpa, ja és Nadal a Ciutat Maragda.
No, és normal, home, no? I a més, llibres, això, que posen en imatges, no?, algunes de les coses que estem intentant reproduir, moltes d'elles com que convoquen aquest punt d'absurd, de grotesc, de desconcert, de fantàstic, fins i tot que estàvem dient, veure-ho il·lustrat és meravellós, no? I una de les coses que a mi també m'han sorprès i m'han fet lligar també a Harms amb d'altres tradicions és això que deia abans, no? A petit tu deies esqueixos, no? Sí, o fins i tot propostes de... Recordo, per exemple, Nathaniel Hawthorne té tota una sèrie dels American Notebooks, d'idees per contes, no? O idees per novel·les. I són res, com diria Fanon, notícies a tres línies, no? I aquí va per aquí. És a dir, vet aquí una vegada, es diu La trobada. Vet aquí una vegada un home que se'n va anar a la feina i pel camí va trobar-se un altre home que havia comprat una barra de pa polonès i se n'anava a caseta. I fet, això és tot. I clar, tu et quedes allà amb això que podria ser una humorada i prou, podria ser una idea d'un Miguel Noguera, per l'actualitat, no? És a dir, evidentment, molt més estripat i amb una actitud escènica concreta, no? Però ja estem parlant dels anys 30.
Sí, de fet, clar, aquest llegíem per començar el Quadern Blau número 10, és de gener de l'any 37. El gener de l'any 37, a Rússia, les capitals, diguem que era l'època de la repressió stalinista més furibunda, l'època de les grans purgues. Si fossin edificis diríem que no va quedar pedra sobre pedra i allà diguem que van arrasar amb tot el sistema artístic i literari. L'assassinat, la repressió, l'empresonament d'escriptors era una pràctica ja no habitual, és que era la quotidianitat, de manera que els que se salvaven d'això es podien comptar amb els dits de les mans. I Harms ho va viure, evidentment, i no se'n va sortir. Però escriure això que ell escrivia en aquella època, diguem que és un doble risc, no? Perquè a banda del risc artístic que hi ha, diguem que pressuposar que això, que amb aquest format pot arribar a transcendir, a publicar-se, a tenir un èxit, etc., ja suposa molt en aquell moment, però a més, en plena repressió stalinista, doncs, diguem que aporta un punt de no sé si de valentia o de bogeria, un punt afegit, no?, de valentia i o bogeria, no?
Clar, és que a mesura que avances el llibre, vas veient que que cada cop és més violent, i la brutalitat i els queixos d'aquests de la brutalitat per la brutalitat, de gent que es bralla per brallar-se, com aquell qui diu, i queden estucinats i tot això, és un increixendo bastant, bastant inquietant, i realment ho llegeixes amb el ressò, jo crec, de l'època, del context històric, de l'enorme violència social i estatal que hi ha d'haver en l'època, no? I a més, per exemple, ara recordava un d'aquests microcontes que és també una mena de, ara en diríem, denúncia social, però quedaria molt, molt naïf dir-ho així en aquest context, però és aquell microconte en què en Fedia Davidovich, no? És a dir, en què comença amb que un home es posa a la boca una mantega d'amagat de la seva dona, no? I penses, d'acord, això sembla molt naïf, seguirà per aquí, ja està, i en realitat és per donar-ho a l'amo. Clar, això en un context en què ja portaven uns anys que semblava abolit o aparentment abolit, és molt inquietant, no?
Clar.
Vull dir que jo penso que el ressò hi és i es nota que aquesta mena d'increixendo de violència, no? De brutalitat.
També,
no sé.
En els reculls de Harms, que habitualment es fan per ordre cronològic, jo diria que de manera encertada, perquè hi ha moltes maneres de llegir Harms, no? Pel tipus de text, no? Pots triar els textos teatrals o parateatrals i llegir-los seguits, pots llegir aquestes proses ultrabreus i llegir-les seguides, pots llegir la poesia seguida, o les notes als seus diaris que en principi no tenen una intenció literària estrictament, o pots llegir-ho per ordre cronològic. I llavors hi ha de tot barrejat, no? I una obra de teatre breu segueix a una petita prosa i després ve un seguit de poemes i després una altra prosa breu, etc. I amb tot això aconsegueixes, jo diria, o sigui, si ho llegeixes d'aquesta manera, perdoneu, aconsegueixes entendre aquesta evolució de les primeres proses més de l'humor absurd fins a les darreres, que són d'una cruesa i d'una violència i d'una, diguem, que són molt poc tolerables com a lector, perquè presenten realment una realitat molt poc portable, no? I ell i ho explica la que va ser la seva dona fins a la mort de l'autor en un llibre de memòries que es diu El meu marit, de Neil Harms. Explica que bona culpa de tot això era de la pobresa extrema en què vivien i de la fam que passaven. Passaven gana cada dia. I explica que algun dia menjaven alguna cosa, però que de la meitat dels anys 30 en endavant rarament aconseguien menjar cada dia. A més, passaven molt fred, amb prou feines tenien mantes per tapar-se a casa, havien de viure en una habitació compartida amb altra gent, en un pis compartit, és a dir, tot molt precari, i que aquesta precarietat, aquesta pobresa, aquesta fam, van marcar molt Harms a partir d'un cert moment. I ell mateix ho diu en una prosa breu que està a l'altre recull, que havia sortit a 84 fa uns anys, que són la petita antologia de Neil Harms. Aquí hi ha un text molt breu que parla de la fam, no? I diu que del mal que produeix la fam i de la sensació de no poder obeir res més que la fam a partir del moment que això t'ataca, no? I aquesta violència que Harms percebia en els ambients literaris i artístics en què intentava bellugar-se, perquè a ell li agradava, no?, això de disfressar-se de dandi i sortir amb una pipa a fer-se el gran escriptor caracteritzat de Arthur Conan Doyle sortia a passejar així per Sant Petersburg. Ell li agradava fingir que participava d'aquest sistema, però en realitat patia molt, no? I aquest patiment jo diria que és el que es va intensificant en les proses, i que com més ens acostem al moment de la seva mort, més salvatge es torna aquesta sensació d'escarnada, de violència, de fam, de desesperació i de tot plegat, que són sentiments prou negatius, no? Però en canvi, sense perdre sempre aquest punt d'humor negre i de... I d'intentar...
I a més ell, és a dir, al final en pròpia carn acaba sent víctima del sense sentit absolut del país, del sistema on viu, no?
Sí, la, la, la seva dona, les memòries, explica... Clar, de Harms en sabíem molt poca cosa, perquè tots els escriptors represaliats durant en època estalinista, si no comptaven amb una xarxa d'amistats que mantinguessin una mica viu l'arxiu, no?, correspondències o autors que després escrivissin com havien viscut la relació amb un tercer escriptor, etc, etc, és molt difícil de contextualitzar-los, no? I escriptors d'aquí pràcticament no en sabem res, si no van tenir èxit, i a més no van escriure unes memòries que s'hagin pogut trobar, etc, etc. Harms era un d'aquests autors que estaven una mica en el llim, no? Que no sabíem gaire com l'havíem de llegir i com l'havíem d'entendre, fins que, bé, tot plegat, sempre casualitats del destí, un investigador rus, Vladimir Glotzer, que havia trobat textos de Harms i s'interessava per quina mena d'escriptor devia ser aquest home, no?, i d'on havia sortit tot això. Anar investigant què havia passat amb la dona de Harms, que surt mencionada profusament a tota l'obra, no?, la Marina Malich, o Marina Durnovo, que es va acabar dient perquè es va tornar a casar més endavant, què n'havia sigut d'aquella dona, va localitzar-la i la va trobar viva a Veneçuela, i va agafar un avió i se'n va anar a Veneçuela amb una gravadora i es va estar allà uns dies entrevistant-la. I va gravar la dona de Harms explicant tota la vida d'una manera molt inconexa, diu, perquè ja era gran i ho recordava tot d'aquella manera, però va gravar tot el que deia i després ho va ordenar en el llibre aquest que va publicar el meu marit Daniel Harms, que està ple d'informació que altrament no tindríem, no? Llavors ens explica escenes de la vida quotidiana de Harms i ella, això de la fam, per exemple, que us acabo d'explicar, ho he llegit aquí, o també l'episodi de la detenció, no? De com ell feia dies que estava segur que vindrien a detenir-lo. I ella li deia, però per què? I ella deia, no, és que ho sé segur, o sigui, qualsevol dia d'aquests vindran, fins al dia van trucar a la porta. I va obrir ella i va dir, no, el Daniel no hi és, però no va colar, no? Diguem, ja l'esperem. I el van esperar, evidentment, al final van entrar de males maneres i se'l van endur, i ja no va tornar a sortir de la presó, no? A més, amb ella li van dir que se l'enduien a Novosibirsk, que és una població que està molt lluny de Sant Petersburg, i ella va començar a escriure cartes en aquella presó, però en realitat estava en un altre lloc, en una presó de Sant Petersburg. Després el van transferir en un hospital psiquiàtric, on va morir probablement de gana, dic probablement perquè no se sap, no ha estat registrat com va morir, però va morir en aquell hospital psiquiàtric durant el bloqueig nazi de Leningrad, no? En aquell moment, he dit Sant Petersburg, hauria d'haver dit Leningrad. Vull dir que la mort també té un punt de crueltat extrema, no? La manera com se l'emporten, el moment en què se l'emporten un mes abans que els nazis bloquegin la ciutat. No sé si era el moment per dedicar esforços, no?, a represaliar, a reprimir, a assassinar una persona com Daniel Harms, que al capdavall, ja em diràs tu quin perill suposava pel tot poderós camarada Stalin i tots els seus òrgans. No?
Escolta, i la literatura que sí que va publicar, la literatura infantil, també en algun moment va ser bandejada, no?
Sí, tant ell com Alexander Vidensky, que és un altre dels autors del grup Overyud, Vidensky molt més, diguem, prolífic en poesia i amb alguna cosa de teatre, i Harms molt més de prosa i també amb alguna cosa de poesia i teatre, tots dos es dedicaven també a la literatura infantil. I el punt és que hi havia un cert aire en les seves composicions infantils que també els feia sospitosos. No eren prou clars, no? Llavors, no, com que eren incapaços d'escriure, diguem-ne, literatura infantil innocua, no?, i que fos només textos rimats sobre, diguem-ne, fets puerils de la quotidianitat, sí, sí, i colors i, no?, i formes, sinó que es dedicaven més a jugar amb les paraules, amb els dobles sentits, amb l'humor també pels nens, doncs tot això els va posar també en el punt de mira, de manera que hi va haver un moment que els hi van prohibir també fins i tot publicar literatura infantil, que era l'única manera que tenien de guanyar-se les garrofes aquests dos senyors. I això, evidentment, els hi va comportar... Doncs, per això, a partir d'un moment donat, comencen a passar més gana, no?, perquè ell ja no pot publicar res.
Clar, i llavors també a l'epíleg comentes que l'obra per adults no circula fins... O no es torna a poder publicar o a veure l'antiga Gurs fins ben entrada la perestroika. És molt sorprenent.
Sí, això és perquè l'obra, la Marina Malich, quan veu que se li emporten el Harms, recull tot el que hi havia escrit a casa, això és explicat per ella, ho fica en una maleta I la dona, Yakov Druskin, que era un dels altres amics d'aquest cercle que tenien d'escriptors de Lover You, em sembla que era el més jove, llavors ella deu pensar que és el que arribarà més lluny, suposo, i li dona el Druskin, i el Druskin guarda aquesta maleta fins que veu que és possible publicar tot això, que és en època de la perestroika ja. És a dir, que els originals es guarden, no els guarda el KGB en aquest sentit, que hauria pogut passar, eh? De vegades destruïen, de vegades guardaven, i després ha acabat sortint més tard, no? Però en aquest cas ho va guardar un amic de l'autor, i això va sortir tard, que és quan el Glotzer, aquest que us deia, va llegir aquests textos i va començar a interessar-se per l'autor i a buscar qui era aquesta Marina Malich que havia conviscut amb ell, no?
Que és curiós, perquè em fas pensar que gairebé es podria fer una antologia de literatura russa a partir de les maletes, no? Que també posaria Mandoblatov, però a partir del paper de les maletes, per salvar o per fer de motor creatiu, no?
Sí, sí, de les maletes, de la de Doblatov, de la de Harms, i podríem parlar de la de Platonov, que se suposa que, no? Diu, explica Doblatov en un relat que se suposa que Platonov va perdre una maleta amb un original a dins, no? No se sap ben bé si és cert o no, però bueno, podríem pensar que és veritat.
Només volia recuperar una frase que tu citaves, Miguel, en el teu epíleg Incidents, que diu, de Harms, de 1934, diu, cal escriure els versos de manera que en llançar un poema contra la finestra es trenqui el vidre. Mm-hmm. I això, a banda de connectar amb el que deies abans del terrorisme, d'aquest afany de destrucció, no?, i d'aquest afany d'eliminació de la idea mateixa de cultura, també em feia pensar en tota aquesta, que tu també comentes, en aquesta teoria del llenguatge de la paraula com a objecte. Mm-hmm. Em feia pensar, tot i les diferències, perquè tu ho expliques molt bé, no?, que el grup de Harms anava més per el Zaum aquest. No
sé, el Zaum de Chlebnikov, sí.
Sí, una mica amb la idea d'aquesta intuïció, d'aquesta arribada a una il·luminació, però que no n'és per la lògica, però sí que em feia connectar amb el formalisme rus. Mm-hmm. I que també hi ha tot una altra línia en la qual s'insisteix també en aquesta materialitat de la paraula, no? Mm-hmm. En aquest sentit, fins i tot ara, o que potser encara més que mai, torna a ser i torna a resultar sorprenent. I ho dic perquè també, si els que ens escolteu decidiu o coneixeu o decidiu obrir un llibre de Harms, un dels impactes que produeix aquesta lectura és que la paraula s'hi treballa moltes vegades així. I que tu no has d'anar a buscar, com deia el David abans, no? De dir, bueno, què significa aquesta frase, aquesta imatge, aquesta metàfora, sinó que també hi ha un component d'un treball material amb el llenguatge que després surt o bé pels jocs de paraules o bé per la manera gairebé com certes paraules generen les paraules següents.
Sí,
no? Aquesta, això de la repetició,
sí, sí, aquesta objectualitat, no, de la paraula, això en el moment ho lliguen molt, deies, amb el Zaum o això que s'ha vingut a anomenar llenguatge transmental o el transcendit, no, de Chlebnikov i alguns altres futuristes, i també amb el suprematisme, amb aquesta idea que l'objecte és artístic per se, no? Que no cal lligar-lo a res, a cap element de la realitat, no? Que el negre sobre negre de Malevich no cal explicar-lo en relació amb res, no? És un objecte artístic per si mateix. Això que, evidentment, l'any 2019, diguem, està molt superat, no? Ja ho hem entès, ja ho vam entendre, ja no hi estem d'acord o hi tornem a estar d'acord, és igual, no? Però ja és una cosa comentada. En aquell moment no era tan evident, no?, o tan consensuat. I per això aquest treball, que potser amb les proses es nota menys o es percep menys, no?, però sí que es percep amb la poesia de Harms, potser no és que sigui el més... Sí que és molt difícil de traduir, evidentment, perquè tot el que implica un joc fonètic és molt difícil de traslladar, i a més ja sí que és estrictament personal, no?, la consideració que faci cadascú... Però es nota molt amb la poesia de Harms, aquest joc amb la paraula com a pedra, no? com a objecte que pots llançar contra un vidre o com a objecte que pots llançar contra la cara d'algú, no? Que això a ell li agrada molt, no? També de picar els morros i tot això és una imatge recurrent, no? També, doncs, aquesta idea d'escriure alguna cosa que et colpegi, no? Aquesta és la idea potent, jo crec, de la prosa de Harms.
I que lliga amb la mateixa filosofia lingüística, no? Deies això ara del cop i que colpegi i amb portar a pensar fins a quin punt arriba a violentar el mateix llenguatge en alguns moments, no? La tradició també de, del nonsens carrolià, que tu també cites, no? I aquests diàlegs que, per exemple, trobem a l'Alícia, no? On no s'arriba enlloc i a la vegada s'arriba a moltes... Però, però sempre hi ha el punt d'absurd, d'incomprensió, d'incomunicació, l'altre no entén el que estàs dient, i et contesta una altra cosa.
Exacte.
No?
I d'insistència, no? Cadascú amb la seva idea, no? De, sí, sí, però... I torno, no? I torno. I aquesta manera d'anar martellejant i l'un i l'altre, no? I d'anar-se tornant al cop, una mica en el mateix sentit que ens ho peguen Gogol i Pushkin, no? Vull dir que cadascú insisteix a repetir l'acció, no? Sabent que l'altre és allà davant, no? Doncs és el mateix, no? Es van llançant paraules com si fossin pedres, ara te'n llenço una, tu me'n llences una altra.
I fins i tot, a vegades, per exemple, el cap, el nivell de desconfiança amb l'altre, no? Quan n'hi ha un que no el reconeixen, no? Un cop s'ha tret la barba. I després també m'ha interessat molt una cosa que torna a lligar amb la tradició, però és la idea... És a dir, juga de vegades amb la idea de faula i per destrossar-la de dalt a baix, no? I apareixen animalons i dius, això té un inici de faula, patapam, no? I ja hi tornes.
Sí, sí. I del món, diguem-ne, del món dels animals i també dels escenaris bucòlics, no? Aquest text, diguem-ne, teatral, que es diu Tuc, no? Que parla d'un senyor que està fent llenya i cada vegada que parteix un tió fa tuc, i això molesta molt a l'altre, no? I li insisteix que no faci, sisplau, que no pronunciï aquesta onomatopeia, no? Quan fa llenya, i l'altre diu d'acord, però ho fa cada vegada igualment, no? I tot això en un ambient, ens hem d'imaginar, del camp rus, no? Que sempre s'ha vist en la tradició literària russa com un lloc meravellós, no?
Bueno,
en totes les tradicions gairebé, no? Fins al segle XX, evidentment. Però diguem que aquest moment tan bonic, no? En què hi ha una parella que un seu i l'altre fa llenya i tal, es converteix en una guerra absurda entre tots dos, just perquè un és incapaç de tancar la boca, no? Mentre dispara aquest objecte paraula, no? Contra l'altre, no? Hi ha uns dibuixos animats en stop motion russos d'aquesta escena de Harms preciosos, si els voleu buscar al YouTube.
Com es diu?
Es diu Tuk. Tuk, jo crec que ho escriuen amb T-I-U-K, ho deuen escriure Tuk, però si poseu Tuk Harms, ho heu de trobar, això, al YouTube. Al YouTube.
No, però crec que la idea aquesta de cop als morros és absolutament el que és Harms.
Sí, sí, sí. I de la brevetat, també, la brevetat. Si em permeteu que llegeixi quatre línies d'un textet que surt a la petita antologia, en el llibre de 1984, ho diu la gent que és capaç de parlar més de 7 minuts seguits. No hi ha res més avorrit al món que quan algú t'explica el que ha somiat, o el que li va passar a la guerra, o el seu viatge al sud, o les coses que ha vist en somnis. La loquacitat és la mare de la inutilitat. Clar. És una declaració d'amor al laconisme, a la brevetat.
I a tota la tradició literària russa, que no seria condensada.
No.
Sí, no, sí. I també hi ha una altra és contra el realisme, no? És a dir, contra aquesta tradició realista, els pushkiniana, no?
Exacte.
En el fons, davant, no? La gran èpica, la gran novel·la detallada, la gran concessió a la versemblança.
Sí, sí, sí.
Dius, no cal.
No, no ara, cal,
ja,
no
ja
cal.
Ja hem tingut el 19, doncs el 20 ja
és... Exacte. Fem una altra cosa.
I com parodia també formalment alguns gèneres, no? Perquè hi ha problemes, és a dir, hi ha contes, textos, no sé si eren contes, diguem-ne textos, que segur que no ens equivoquem, hi ha textos en aquest incidents que tenen una formulació gairebé de problema matemàtic, no? La Natasha tenia dos carmels. I després se'n va per altres llocs. Perquè té, no? I de tant en tant compareix aquesta idea paròdica de la matemàtica, també.
Sí, de fet, té tractats matemàtics, Harms, també. Té tractats filosòfics i matemàtics molt salvatges, una cosa que costaria molt de llegir. Però ell i els altres seus amics de l'Overio, els hi agradava molt això de la paraciència, no? Diguem, llavors comencen a escriure teories matemàtiques i físiques sobre temes que desconeixen profundament, eh? Però clar, i tenen molta gràcia, clar, però són molt complicats de llegir, de traduir, de tot, perquè fan servir molts tecnicismes inventats, també, i coses que costaria molt de seguir, no? Però aquesta formulació, sí, matemàtica, no? De vegades la teva, de vegades tractat, de vegades només és el títol, no? A l'antologia de Fanys n'hi havia un, no? Tractat sobre les dones que geuen a la
fortalesa de Pere i Pau i prenen el sol a la sorra, i un títol llarguíssim, un tractat, és més llarg que el títol després que el contingut, no? Però, o sonet, no? Quan escriu el sonet, no? I resulta que és un text que no, d'oblit de les matemàtiques, no? Però bé, això que dius, no? La perversió de formal, de la, és a dir, perversió en el contingut i perversió en la forma, no? Sí, sí.
Escolta, has citat en unes quantes ocasions la petita antologia de 1984. No sé quina fortuna editorial ha tingut Harms al nostre país. Evidentment, en català entenc que, gràcies a tu, que tenim aquestes dues edicions, la nova Incidents, Extinció Edicions, la que vas fer també, la que vas antologar a 1984. No sé si és un autor que hagi, no, fins i tot en castellà, ignoro si s'ha arribat, sí que s'ha traduït, m'imagino, però...
Sí, en castellà s'ha traduït, tampoc no gaire.
No és gaire trobable.
No ha tingut gaire fortuna, ha sortit sempre en editorials molt petites, també en castellà, i amb, jo diria que amb una distribució força dolenta, perquè costen molt de trobar en castellà. En català, jo vaig traduir això, el que és el corpus de la petita antologia de Neil Harms, pel meu compte, just després, bueno, vaig fer una estada a Moscou fa molts anys, i just tornat de Moscou vaig traduir això, perquè havia vist una de les adaptacions teatrals de Harms a Moscou que em van deixar absolutament estabornit. De manera que vaig triar els textos, alguns que havia vist en les adaptacions teatrals i d'altres que em van interessar, i per fer una mica de panorama, no?, de tot el que era Harms, i vaig presentar això a 1984, i per intercessió, anava a dir divina, però gairebé, no?, Enric Casasses, també li vaig donar l'antologia, el va trobar fantàstic, i va insistir una mica a l'editorial que això s'ho llegissin amb amor, i ho van fer, i els hi va semblar una bona opció, i el van treure tal qual, no em van tocar res, no? Diguem, ni dibuixets, ni res de la selecció, ni res de res. De manera que estic content, perquè era una proposta meva que va fer fortuna. I després, bueno, han passat molts anys des d'aquella publicació, després l'Aleix d'Extinció Edicions...
Que hem de celebrar també com a editorial nova.
I tant, sí, perquè a més també amb una aposta molt arriscada pel que fa als autors que trien, doncs em va escriure i em va dir: mira, volem fer un nou recull de coses del Harms, que és aquest, és a dir, qui la tria és de l'editor, i volem que el tradueixis tu, perquè ja que vas fer l'altra edició, no? L'altre recull, no? Volem que facis aquest. Evidentment, Harms és una de les meves debilitats i trobo temps a sota les pedres per traduir-lo. I jo diria que està tenint força ressò ara, pel que jo esperava, no? Perquè vist el que havia passat amb l'edició de 84, clar, aquests escriptors, depèn de quan surten, poden passar una mica sense pena ni glòria, no? No és una literatura fàcil de llegir, no té una gran prèdica... I amb aquest jo pensava, hosti, a veure si tindrem la mateixa mala sort, però hosti, de moment sembla que té bastanta...
No, i més encara que en tindrà, perquè establirem el club de fans de Daniel Harms, no?
Absolutament.
A Catalunya, també, gràcies a aquests incidents, no? I a més a més, per lectors catalans, ara pensava, un dels objectius que tenim sempre quan compartim literatura és aspirem a superar l'algoritme, no? Allò de, si et va agradar no sé què, doncs altres lectors que van comprar. Lectors, per exemple, de Pere Calders, que llegissin un determinats textos, entraran, jo crec que amb Harms, una forma determinada, no?
Sí, recollint el que deies abans de llibres que portem, clar, és un salt molt gros... M'explico molt ràpidament. Jo portava els contes portàtils de Pere Calders, que va publicar Coma Negra aquest any, no? A principis d'aquest any.
Sí, sí.
Més que res, no tant perquè s'hi assemblin, és a dir, clar, la radicalitat de Harms ja no hi és en Calders, ni de bon tros, però sí que és interessant que l'obra minúscula, portàtil, d'en Calders, en alguns moments comparteix algunes d'aquestes voluntats. Tant la d'escapar, justament, a una mena de realisme més o menys, diguem-ne, adust o més o menys escolàstic, en aquest sentit, diguem-ne, de tots uns anys, 50, 60, en els quals se suposa també que l'escriptor català el que ha de fer és denunciar una realitat, mostrar les fonts de l'alienació del ciutadà, etcètera, etcètera, amb tota la raó del món, i valguin tots els respectes que calguin, però clar, Calders, una de les seves feines també va ser justificar justament el paper, la legitimitat, diguem-ne, de la fabulació, de la fantasia, de l'absurd, del realisme màgic, diguem-ne, bontempelià o del que faci falta. I en aquesta obra microscòpica, una mica amb el que deia l'Anna, hi ha moments en l'obra més curta de Calders que toca i aconsegueix, crec, aquest efecte absurd, aquest efecte de dislocació i aquest efecte de nonsense que tu comentaves. Hi ha tota una altra part de Calders que està molt més ordenada, molt més pentinada, del que mai crec, o almenys del que has antologat i traduït, Miquel, ha arribat a escriure Harms. entre un i altre, jo ja dic les meves, els meus noms ràpidament, jo hi situava, em va ajudar molt llegir Slavomir Mrožek, no sé si ho he dit bé, que també comparteix època amb Calders, autor polonès, que va traduir, sí, crec, màximament, o no sé si només, a Cantilado, crec que l'ha fet prou. Sí, almenys el castellà. Sí, sí. El català, no sé
en
si català, hi ha alguna cosa de Quaderns, oi?
Hi ha coses de Quaderns Crema, no? Un parell de reculls de Mrožek.
Sí.
Amb traducció del Francesc Miravitlles i la Bojena Zabokliska, sí, si no m'equivoco.
I em semblava fenomenal, em semblava que connectaven en òrbita, amb totes les diferències, però en el sentit també de que en Mrožek, quan el vaig llegir, em va generar un efecte semblant, sí, suau, sí, 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 al de Harms. Sí. Que això és un conte? Quina lògica està funcionant aquí? És una mica el que deia l'Anna. És una faula, però no il·lustra absolutament res. És un exemple de quina doctrina, no? I llavors, aquest efecte d'il·lustració sense cosa il·lustrada, aquest exemple d'un... Això Benjamin ho deia Kafka, no? Són exemples o faules d'una doctrina inexistent o incomprensible. Llavors em vaig pensar aquest eslògan benjaminià és imbatible, i crec que en tots tres, en Calders molt menys, però en Harms i en Mrožek hi són. I em va sorprendre també que Munzo reivindiqués Mrožek, no? Aquí hi ha una connexió Calders-Munzo-Mrožek-Harms que, almenys pura biografia, sí, lectora, sí, sí. Perquè em sembla que comparteixen sensibilitat.
Sí, sí. No, amb Mrožek hi veig connexió, sens dubte. Sí, 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 tant. I em sembla que he dit Ramon Miravitlles, és Francesc Miravitlles.
Potser has dit francès, jo crec que ho has dit bé.
Ho he dit bé, perdó.
Sí, no, Mrožek sí que em semblava que comparteix aquest afany de destrucció, que ja apunto, però que sempre en la seva lectura catalana se suavitza immediatament. Això potser no sé si és una cosa del nostre país o la nostra tradició literària, però veus la radicalitat
cosa,
de Harms.
Hi ha alguna cosa.
La de Mrožek, la de l'humor, ara posats a dir coses, no?, de Gombrowicz, d'aquesta brutalitat polonesa que jo crec que desplega i declina, diguem, durant tot el segle XX, Topor, el que vulguis, no?, amb això que ja està aquí en Harms, després quan arriba aquí, s'atenua. I son alguna cosa, no diria que no, però s'atenua moltíssim. Em pregunto si tindríem nosaltres un Harms o si el tindrem mai, però això ja és un peu. A banda de traduït, que ja el tenim, però sí, com a òrbita possible.
Sí, t'agafo aquesta última idea, perquè a mi m'ha ressonat amb alguns exemples catalans que s'hi acosten, però fan coses diferents, i m'ha fet preguntar, jo crec que són diferents modulacions, els llibres que porto, de la relació amb la realitat i de la relació amb l'humor. I en els exemples catalans, aquest humor és o directament juganer, no naïf, però sí més juganer, no hi ha tota aquesta mala bava, o bé, o és un joc més poètic, on potser la voluntat poètica és molt més marcada, no? Que del que porto hi ha una petita relíquia, que és el primer llibre d'en Carles Sindreu, Radiacions i poemes. Les radiacions com a idea entronquen absolutament amb la idea del que estem convocant aquí, no?, en certa manera, perquè el que fa Carles Sindreu és un llibre, si no ho dic malament, de l'any 28. El que fa Carles Sindreu és... sí, 28. És justament amb aquestes... Després sí que hi ha poemes, però el que són pròpiament les radiacions són això, petites il·luminacions sobre la realitat, agafar una certa realitat molt, molt de la mà també dels avenços tècnics, no? I això crec que és una cosa molt de l'època, bé, de les avantguardes i d'aquests una mica que estem convocant. Però ho fa en un sentit absolutament juganer. I el llibre té un pròleg del Rossend Llates en què reivindica l'enginy, la voluntat de joc, i no hi ha segurament aquest sentit esmolat o cru o ni tan sols de crítica social, no? Però, res, un exemple per posar-nos en òrbita de què fa en Sindreu, però fa coses molt boniques, vull dir que és un d'aquests grans oblidats, poeta, periodista nascut al 1900, que a l'època està en el cor de les avantguardes com a militant, diguéssim, amb el que escriu i com a paio posat en l'activisme de l'època. Per exemple, diu Sindreu, la sensació de la muntanya russa es localitza sovint en el baix ventre en forma de guspires glaçades. O bé, els pèsols dins la tavella em fan pensar en una colla d'infants enfilarats a punt de confegir a cor les beceroles. Són imatges boniques, no? Anant per aquest camí, després hi ha a mi m'ha ressonat molt, evidentment, amb Foix. Hi ha un llibre concret de Foix que potser és molt poc conegut, crec, dins de la seva obra poètica, que es diu Telegrames. De fet, és, per començar, és poc conegut perquè és un llibre que ell havia de fer als anys... s'havia de publicar als anys 30, s'anuncia la publicitat que es publicarà. De fet, s'anuncia que es publicarà aquest i un llibre d'en Sindreu, i el de Foix no es va publicar. I aquests telegrames queden oblidats i no apareixen, o sigui, comencen a aparèixer fins l'any 48, en 10 al 7, i després, més enllà, als anys 70, amb el volum que potser és una miqueta més conegut d'allò que no diu La Vanguardia, però ja són anys 70. Però clar, aquests telegrames, Foix, d'una manera absolutament foixiana, fa això, petites notícies, en diríem, no? I són això, una idea de, també d'il·luminació sobre la realitat, però en realitat no és una il·luminació perquè és absolutament oníric, poètic, irreal, i són divertits. Realment són divertits, i a més, utilitzant aquesta idea del telegrama, no? Per tant, és com relacionar-se amb la realitat, però en realitat se l'està inventant. I d'aquí, ja potser l'exercici més increïble d'això és qui no s'inventa la realitat, sinó que... I aquí també crec que està més connectat amb una mica de mala bava del Harms, qui no s'inventa la realitat, sinó que realment fa notícies, i és algú que el David l'ha esmentat abans, que és el Félix Fenéon, Notícies de tres ratlles, no? Que va aparèixer, a més, traduït per en Joan Lluís Lluís, a l'Avenç. Clar, és molt fascinant, i pels qui són periodistes, és una gran troballa, aquest llibre, perquè és convertir una notícia de tres ratlles, que ara seria un tuit, no? Curiosament, és a dir, un segle després, bé, tot això és bastant millor que la majoria de tuits, no? Però un segle després som allà mateix, i en tot cas retrobar-nos una mica amb la mala bava d'en Fenéon és molt interessant, perquè és algú com a personatge és bastant particular, i és algú que arriba en un diari a l'any, molt a principis del segle XX, i li encarreguen de fer les notícies que arriben per telègraf. Bé, si arriben notícies per telègraf, doncs donar-hi una mica de forma perquè no poden ser més àmplies, no? Però clar, i això ho fa algú que les converteix en un objecte estètic i en un objecte polític, perquè a més el que fa Fenéon està fet amb molta intencionalitat, és anarquista, i és algú que capgira la frase d'una manera, doncs, de vegades fins a l'últim extrem. Per tant, ha de ser segurament bastant difícil de traduir això. Però clar, vas llegint les notícies, que no són, en el cas del llibre, no ocupen més de dues, tres ratlles, i són moltes troballes que juguen amb l'absurd, amb el grotesc, que juguen amb aquests estrats socials, amb aquesta irrealitat que parteix de la mateixa realitat. I només un exemple, però és que hi ha, que està molt al començament del llibre, però és molt bo, no? Perquè a més fins i tot és un exemple de la contradicció mateixa del periodisme, no? Hi ha una notícia que diu: la infermera Elise Bachmann, que gaudia ahir del seu dia de sortida, s'ha manifestat boja pels carrers. Unes notícies més enllà trobem: una boja detinguda pels carrers s'havia fet passar abusivament per la infermera Elise Bachmann. Aquesta es troba en perfecte estat de salut.
Bé. Està bé, sí. És aquesta contradicció i aquest joc també no desproveït de l'humor que ens salva, no? I que també Félix Fenéon convoca, i per tant l'afiliació també amb Harms, jo crec que és evident, no? Abans d'acabar, Miquel, quin és aquest llibre? Sempre portes uns llibres meravellosos que està aquí fullejant,
sí, tinc,
fan unes dentetes.
Tinc una biblioteca personal harmsiana molt, molt, molt voluminosa. Segur que és la més voluminosa de Catalunya.
No ho dubtem.
I ara, com que us parlava abans de les teories que fa, no?, de tractats paracientífics i parafilosòfics, estava buscant... Això és un llibre que es diu Dibuixos de Harms, i és un recull imprès amb els mitjans que tenien en aquell moment, un recull de les il·lustracions que s'han trobat en els quaderns de notes de Harms, i ell dibuixava com podia, més o menys fortuna, però bueno, es feia autorretrats i caricatures. Aquesta mateixa de la coberta del llibre de 84 és un dibuixet seu, però també feia dibuixos de les seves teories, no? Uh-huh. I aquí per exemple, us ensenyo un que sembla l'Atomium de Brussel·les, que és un, segons ell, és una la jerarquia de forces segons la càbala, no? I és aquesta mena de dibuix atomístic.
De com
s'organitzen les forces segons la càbala, no?
Sí, sí, sí.
Ell probablement de càbala no en sabia gaire, o gens, però vaja, es ve en cor de fer aquesta mena
d'esquemes.
Clar,
que circulen aquests llibres a Rússia, entenc que hem d'entendre que Harms és algú valorat allà ara mateix.
Sí, de fet, això que us deia, que fa molts anys vaig veure una adaptació per teatre de les obres de Harms, és una obra, o és una adaptació que es continua programant en el teatre encara ara. És una obra de repertori, les adaptacions de Harms, que es van fent i que tenen molt d'èxit. De fet, sempre estan plenes les representacions de les adaptacions de Harms. I ha de coincidir que quan visites Rússia sigui el moment en què es fan, clar, perquè es fan un cop cada 6 mesos, no? Però sí. Vaja, que val la pena molt veure-les.
Ha de coincidir que fa un temps que també t'has posat a estudiar el rus, perquè si no te perds algunes coses.
Sí, però només per l'espectacle té un punt clown també que fa molta gràcia.
Clar. En tot cas, allà circula més. Aquí, fa alguns anys teníem l'edició de 1984, ara per fortuna aquesta extinció d'edicions, antologada, traduïda, aquests incidents de Daniel Harms que ens ha descobert. Sempre és un plaer sentir parlar un dels millors traductors de literatura russa al català, Miquel Cabal, i que sempre, doncs, sigui Doblatov, en aquest cas Harms o el que sigui, contagia aquest entusiasme. Per tant, des d'aquí, Ciutat Maragda, obrirem aquest club català de fans de Daniel Harms. Gràcies sobretot a tu, Miquel, gràcies per compartir-lo.
Gràcies a vosaltres.
Anna Borsa, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I tornem a saludar, com sempre, el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Ah, però bé, sempre amb tu, gràcies.
Home, no, al contrari. Això sempre és un plaer compartir i de descobrir aquest any tot de biblioteques de ficció, totes elles molt diferents, no només pel to, com són narrades, sinó com són presentades i els llibres que contenen. L'altre dia envoltàvem l'àmbit teatral de la mà del Marc Artigau, i avui també va de pantalles la cosa.
Sí, saltem del teatre al cinema per acabar l'any. Amb una pregunta prèvia, aviam, que seria: com el desenvolupament invertit dels films cinematogràfics influeix els costums?
Molt bé, aquí el Joan Lluís, que ens acaba de presentar un títol d'una tesina que està construint, m'imagino, és complicat. Bé, podem repetir això, aviam?
Com el desenvolupament invertit dels films cinematogràfics influeix els costums? Té la seva petita complicació entenedora, diguem.
Sí.
Llavors, aquesta pregunta la trobem en un conte de Guillaume Apollinaire, un poeta francès excels, del buimio de la poesia francesa, que també va escriure contes, molts que va deixar inèdits, quan va morir relativament jove, el 1918. De fet, va ser enterrat el dia de l'armistici, el dia del final de la Primera Guerra Mundial. Va morir de grip. I els seus contes van ser publicats de manera pòstuma. Llavors, un d'aquests contes, que deu ser bastant autobiogràfic, perquè ell s'interessava molt pel cinema, i explica com el narrador, doncs, vol escriure un article que es diu això, ho repeteixo per tercera vegada, perquè com el desenvolupament invertit dels films cinematogràfics influeix els costums. Llavors va a la Biblioteca Nacional Francesa, que és la més gran biblioteca de França, per veure que tenen pel que fa al cinema. Però ens trobem al 1910, és a dir, 15 anys justos després de l'invent del cinema. Per tant, és un temps realment molt, molt curtet, el moment en què pràcticament el cinema es resumia a curtmetratges i poca cosa més.
Sí, no, hem vist sortir els treballadors a la fàbrica, hem vist arribar un tren,
això,
i no ha passat moltes coses més.
Això. Però llavors, ell vol saber, llavors és interessant, avui a qualsevol biblioteca hi ha DVDs, hi ha tot un fons, com les biblioteques van començar a interessar-se realment pel cinema com a obres conservables i posades a disposició del públic. Va a la biblioteca i diu: voldria guions de cinema. Pregunta, i diu: guions de cinema, això no ens serveix, heu de posar referències, títols i tot això. Però és que no ho sé, jo miro i no m'hi fixo, perquè són curts i van tirant i... No sé, donem coses a l'atzar. I jo dic: no, l'atzar i la biblioteca són dos conceptes que no van lligats. I jo, no, un bibliotecari no pot mai dirigir-se per l'atzar. Hem de ser curosos. Bé, com que ell insisteix, al final van cercar i diuen, efectivament, tenim guions de cinema, però són mecanografiats, no estan repertoriats, els tenim amuntegats en prestatges i no sabem què fer-ne. Llavors, però els puc manllevar? No, perquè no estan catalogats i no podem deixar-los. Els puc llegir? No, perquè no estan catalogats i no els podem deixar llegir, perquè no sabem on tornar-los a posar després.
Clar, clar.
I a més, diu el bibliotecari en cap, que arriba, perquè veu que això és important, i és la primera vegada que es troba amb un lector que s'interessa pel cinema, per tant, Apollinaire de Gulmer seria el primer, i li diu, no, però no us preocupeu, perquè aviat no només tindrem els guions, tindrem els films, les pel·lícules, tindrem les bobines. Veus? Així s'entén que comença l'interès de la biblioteca per conservar cinema. Ah, molt bé, el lector aquest, l'investigador, està molt content, però com ho podem fer? Perquè no us podré manllevar, suposo, perquè de totes maneres, evidentment, a casa no tenia l'enorme maquinària necessària al 1910 per projectar un film, això ningú ho tenia. No, això no us podrem pas deixar manllevar el film. Llavors, o podrem mirar, es podrà projectar a la biblioteca? No, esclar que no, perquè tampoc no tenim vocació nosaltres a ser una sala d'espectacles, només faltaria, una biblioteca és una cosa seriosa. Llavors, com ho podem fer? No ho podem fer.
Aquesta és la resposta, eh?
Sí, no ho podem fer. Bo. Diu, us deixarem veure els films quan sabrem com es poden deixar veure els films.
Està molt bé.
És un inici.
Sembla el personatge d'Alícia, d'aquells, no? Aquesta cosa carroliana de recargolar les preguntes que al final te les acaben fent tu. Sí, sí, és un inici, tu ho has dit. Lent, però...
Lent, però vaja, també els cal entendre. Es trobaven davant d'un avanç tecnològic que no estava previst que tingués un desenvolupament, diguem-ne, cultural cap a les biblioteques. Al començament, quan va néixer el cinema, era una cosa de fira, era per un espectacle que no tenia cap interès cultural a priori.
Sí, sí, que espantava els espectadors per l'hiperrealisme d'aquell moment, que era una cosa bastant, bastant espectacular. Però sí, en tot cas, pobre Apollinaire, me l'imagino amb un punt de frustració de no poder endur-se o consultar si més no el que li interessava. Escolta'm, parlant d'inicis, a tocar el tenim també el 2020, de manera que, en fi, que tinguis molt bona entrada i seguirem buscant i rastrejant i compartint biblioteques, com sempre. Jo, Lluís, per tant, res, ens veiem la setmana que ve, però és aquesta cosa així de, no, que fa una mica impressió d'exaltar no només d'anys, una dècada.
Ah, i tant.
Comencem els feliços 20, tant de bo siguin.
Molt bon any a tots.
Igualment, que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui, en clau també de cinema, amb una de les bandes sonores que més amor destilen per les pel·lícules. Amb vosaltres, Dolors Joanola a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Il Cinema Paradiso d'Ennio Morricone amb la veu de Dulce Pontes.